Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. La Secretaria de l'Esport exigeix a l'Ajuntament de Falset millores en el camp de futbol com a pas previ a rebre els 950.000 euros que es van aparaular l'any 2007. És un nou capítol d'un serial que es comença a fer massa llarg, especialment per a l'Ajuntament, que fa temps que espera amb ànsia l'arribada d'aquests diners. De fet, el novembre de l'any passat, l'alcalde de Falset, satisfet, anunciava que la qüestió es desencallava. Ho feia en un ple en què tant ell com el consistori que el precedia, el d'Independents per Falset, s'apuntaven el gol que suposava rebre prop d'un milió d'euros. No entrarem a valorar de qui és el mèrit que aquests diners arribin, més que res perquè, vist com va tot, en aquest tema val més no dir blat fins que sigui al sac i ben lligat i ben cobrat. Comencem ja l'informatiu, com sempre repassant les altres notícies de la setmana. Titulars. El consistori falsetà està revisant la senyalització de trànsit en el que respecta a les zones d'estacionament de vehicles. Alhora també demana major civisme per part d'alguns conductors a fi, segons l'alcalde Jesús Torralba, d'aconseguir un municipi més agradable i còmode per als veïns. Es formalitza el relleu a l'Ajuntament de la Vilella Alta. La junta gestora, encapçalada per Ramon Rosario, es farà càrrec del govern municipal durant els propers 4 anys. El nou president del Consell de la Ribera, Jordi Jardí, presenta l'estructura organitzativa de l'equip de govern que encapçalarà. S'estructurarà en 3 grans àrees: serveis a les persones, àrea d'economia i recursos humans i promoció econòmica. L'Associació Astronòmica de Torroja del Priorat celebra avui dissabte la 7a jornada astronòmica. Entre els actes destacats, la xerrada del director científic del Parc Astronòmic del Montsec, Salvador Ribas. I en esports, avui parlarem de la cronoescalada a la Mola. Ho farem amb el club Fontaubella Fondistes, que coneixen millor que ningú aquesta prova que es disputarà el 13 d'agost. Nou capítol de la trama dels 950.000 euros promesos i que han d'arribar de la Secretaria de l'Esport de la Generalitat, diners dels que ja us hem parlat en diverses ocasions. Sembla ser que, tot i que el desenllaç era imminent, la Secretaria de l'Esport exigeix a l'Ajuntament de Falset millores en el camp de futbol com a pas previ per a rebre l'import aparaulat i esperat. Ho confirmava l'alcalde Jesús Torralba.
En el moment en què va entrar el nou govern, doncs van començar a demanar nova documentació i ens van exigir que el projecte del camp de futbol s'adaptés als requeriments que el pla d'infraestructures esportives requereix. És a dir, hi ha tota una sèrie de requeriments que el camp no tenia i que perquè aquesta subvenció pugui finalment fructificar, es van fer canviar-lo.
Entre les millores i requeriments que demana la Secretaria de l'Esport s'hi troben l'ampliació dels serveis i canvis en el sistema de canonades i del dipòsit d'aigua. No obstant, l'Ajuntament també aprofitaria per dur a terme altres actuacions en el camp de futbol.
A més de tot això, estem dient, aprofitem que que es tindrà de fer obres allà i fem allò que pensem també, que a més del que ens ha demanat des d'Esports, necessita aquest camp, que és tota la pavimentació del voltant del camp, el que ara té terra, doncs mirarem de pavimentar-ho, i a més, com que s'han de fer els serveis nous, aprofitant el mateix edifici, fer un petit bar-restaurant que requereix també el camp en aquests moments.
Totes aquestes millores i ampliacions al camp de futbol es cobririen en part d'aquests 950.000 euros que han d'arribar. En aquest sentit, i després de les converses amb la responsable d'Esports a Tarragona, l'alcalde de Falset creu que s'enfila ja la recta final d'aquest serial. Recordem que aquests diners es van prometre a l'Ajuntament poc abans de les eleccions municipals del 2007. L'Ajuntament de Falset està revisant la senyalització de trànsit en el que respecta a les zones d'estacionament de vehicles. Alhora també demana major civisme per part d'alguns conductors, a fi, segons l'alcalde Jesús Torralba, d'aconseguir un municipi més agradable i còmode per als veïns. L'Ajuntament creu que no és factible anar de porta en porta en cotxe sense provocar molèsties. Escoltem Jesús Torralba.
Entenem que una població amb l'estructura dels carrers com la que té Falset, difícilment podrem arribar tots allà on vulguem, en el cotxe, deixar-lo a la porta, poder-lo aparcar bé i, per tant, poder fer la gestió que tinguem de fer doncs de forma fàcil, però amb el cotxe a la porta. Això és impossible. Això ha anat proliferant cada vegada més i arriba un moment, i més en aquests moments en els quals tenim una artèria principal de Falset que està inutilitzada, com és el carrer de Dalt, doncs encara se'ns complica més el tema.
Els agents municipals de Falset estan duent a terme una campanya d'avisos als infractors, campanya que ha generat polèmica i que l'alcalde diu que té un afany purament informatiu. Torralba apunta a més que Falset gaudeix de bons aparcaments, dels que els conductors se n'haurien d'aprofitar més.
No oblidem que, afortunadament, penso a Falset, hi ha una sèrie d'aparcaments municipals, alguns d'ells estan de lloguer, per tant l'Ajuntament està pagant, cas de l'Euterpe, cas de l'aparcament que hi ha darrere del castell, cas també de l'aparcament que hi ha darrere de l'antiga residència. Són aparcaments que l'Ajuntament li està costant diners, a tots els ciutadans de Falset els està costant diners. Per tant, el seu és mirar d'aprofitar-lo, sobretot, entre altres qüestions, perquè són aparcaments que són de lliure accés, que no hi ha cap valla, perdó, no hi ha cap barrera, i no s'ha de pagar res per tenir el cotxe allà durant el temps que li convingui a cadascú.
La revisió de les senyalitzacions d'estacionament també suposarà, en alguns casos, aixecar la prohibició d'aparcar en alguns carrers. Deixem Falset perquè el relleu a l'Ajuntament de la Vilella Alta és ja un fet. El fins ara alcalde Josep Maria Rebull va cedir en sessió plenària la vara de batlle a Ramon Rosario, qui presidirà la comissió gestora, que es farà càrrec del consistori durant aquest mandat. La Vilella Alta tanca així un capítol de la seva història que va començar per unes eleccions amb candidats de fora del poble, que va proseguir amb un 100% d'abstenció a les eleccions municipals i que va obligar a Consell Comarcal del Priorat i Departament de Governació a buscar candidats per formar una gestora que s'encarregués de l'Ajuntament durant els propers 4 anys. Deixem el Priorat i anem a la Ribera d'Ebre. El seu Consell Comarcal ha donat a conèixer l'estructura organitzativa de l'equip de govern que encapçala Jordi Jardí. El Consell s'estructurarà en 3 grans àrees: serveis a les persones, àrea d'economia i recursos humans i promoció econòmica. Escoltem el president de l'ENS comarcal, que marca les funcions i les accions a emprendre per cada una d'elles.
Una primera pota que serà l'àrea de serveis a les persones. Aquí dins hi ha tots els serveis socials, l'atenció a la gent gran, infància, joventut, ensenyament. Una altra pota que serà la que vetllarà perquè l'economia d'aquesta casa estigui sempre el màxim de sanejada i equilibrada possible. Serà l'àrea d'hisenda i recursos humans. També vetllarà pel benestar dels treballadors d'aquesta casa, que són els que fan funcionar la casa d'una manera real. I una tercera gran àrea, que és a la qual hi volem donar més importància i més intensitat, que serà la de promoció econòmica. Aquí ultrapassarem les competències que té el Consell Comarcal i el que farem serà treballar per a la reindustrialització de la Ribera d'Ebre, per a promocionar els productes que ja tenim, tant agropecuaris com turístics, i també reivindicar més enllà, com he dit, de les nostres competències en l'àmbit de les infraestructures i de les inversions del país cap a casa nostra, que hem tingut doncs un dèficit històric i que intentarem condicionar els diferents governs.
Precisament el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Lluís Recoder, es comprometia dies abans a millorar les infraestructures i comunicacions a la Ribera d'Ebre. Així ho afirmava en la seva visita a la comarca.
Tenim molt clar i tinc molt clar que hi ha comarques, i la Ribera d'Ebre n'és una, que per la seva llunyania dels nuclis d'activitat econòmica principals del país, doncs Tarragona, Tortosa, Barcelona, necessiten una inversió específica en la millora de les infraestructures de comunicació de tota mena. Està clar que les infraestructures doncs, són claus pel desenvolupament i en aquest sentit el nostre compromís de dins de les nostres possibilitats prioritzar la inversió en aquestes comarques és un compromís que he adquirit públicament amb ells i que certament doncs, reitero.
Durant la seva estada a la Ribera d'Ebre, Recoder va reunir amb diversos alcaldes de la comarca que van exposar-li altres necessitats del territori. El president del Consell de la Ribera, Jordi Jardí, que va participar en algunes d'aquestes trobades, en feia la següent valoració.
El conseller ha portat els deures fets. Vull dir, qualsevol dels temes que s'han plantejat dins de la reunió, el conseller n'era coneixedor, excepte molt puntuals excepcions. Ha pres bona nota de totes les reivindicacions dels alcaldes. Vull destacar també que els alcaldes han estat, amb la seva immensa majoria d'intervencions, carregats de sentit comú, conscients de la situació actual del país, conscients de la situació econòmica que viu el món, i per tant aquí no s'ha proposat cap carta als Reis al damunt de la taula, senzillament s'han demanat qüestions que són d'imperiosa transcendència pel desenvolupament de la nostra comarca. Jo crec que el conseller n'ha pres molt bona nota, jo crec que com a president jo també n'he pres molt bona nota.
Respecte a la reunió que el conseller Recoder va mantenir amb alcaldes com el de Móra d'Ebre, Joan Pinyol, cal destacar que es van tractar temes com l'ampliació del termini d'aplicació de la llei de barris i del futur de l'àrea Els Colomers, atès que és voluntat de l'equip de govern de Móra d'Ebre deixar-la sense efecte. Canviant de tema, un any més i entrat ja en els mesos centrals de l'estiu, l'àrea de consum del Consell Comarcal del Priorat insisteix en la campanya d'informació als consumidors sobre alguns dels seus drets a l'hora de preparar les vacances. Aquest cop hi vist l'auge en els darrers temps de les activitats físico-esportives en el medi natural, algunes recomanacions s'adrecen a aquest àmbit. Sílvia Argilés, tècnica de consum, ens en fa 5 cèntims.
S'ha posat molt de moda anar a fer ràpting, piragüisme, barranquisme, totes aquestes activitats a l'aire lliure, i hem de tindre unes consideracions abans de contractar aquests serveis, no? Ens han de descriure l'activitat, ens han d'explicar els perills que comporta, les condicions físiques, l'edat mínima per fer l'activitat, el material que necessitem per portar. Normalment el faciliten ells, però a vegades fan que portis algunes altres coses. T'han d'explicar l'existència d'una assegurança que ells tenen, t'han d'explicar el pla d'emergència per si en cas hi ha alguna dificultat a l'hora de realitzar l'activitat, i després ens han de donar un full de servei en el qual hi hagi el preu i la forma de pagament. Hem de recordar que els preus són lliures, però el preu, quan ens donen el full de contractació, ha de ser total.
Un altre dels temes que cal tenir en compte és l'allotjament. En aquest sentit, des de l'àrea de consum es recorda que la publicitat és vinculant, és a dir, hi ha una obligació de complir amb el que s'ha publicat i, per tant, és bo guardar els fulletons o els reclams que ens han portat a contractar l'allotjament escollit. També cal tenir en compte els drets com a consumidors a l'hora de fer reserves. Això és el que estipula la llei al respecte.
També ens ha de donar comprovants conforme hem fet la reserva, i fer-ho de forma fefaent és amb una documentació, sigui per internet o sigui presencialment amb les agències, d'acord? En el cas que tinguéssim algun problema a l'hora d'anul·lar, de cancel·lar la reserva, la podem cancel·lar. El que això ens comporta, que si cancel·lem amb 30 dies d'antelació la nostra reserva, ens poden retenir un 5% de la reserva. Si ho fem amb uns 30 dies o menys, ens poden retenir el 50% de la reserva, i si ho fem 7 dies abans d'allotjar-nos a l'establiment, ens poden retenir el 100% de la reserva.
Des de l'àrea de consum del Consell Comarcal del Priorat recomanen també a les persones que utilitzin el transport aeri que siguin conscients dels seus drets i deures abans de viatjar. Es poden informar a la pròpia seu del Consell o per internet al web de l'Agència Catalana de Consum. Seguim parlant de turisme, però canviem de comarca. Anem a la Ribera d'Ebre perquè el seu Consell Comarcal ha endegat el curs Emprèn com a guia turístic, al que s'han inscrit una quarantena de joves, superant així totes les expectatives. El curs té per objectiu dotar els alumnes de les eines necessàries per poder prestar el servei satisfactòriament, i a més vol donar la màxima informació dels diversos actius turístics de la comarca. Escoltem el conseller riberenc Bernat Farnós.
Entenem que la Ribera d'Ebre disposa d'una gran i variada gamma d'actius turístics que ens han de permetre promocionar aquest territori. Hem de promocionar-ho com una zona turística d'alta qualitat. Des de l'equip de govern, així ho entenem i així ens ho hem proposat. Ens faria especial il·lusió que d'aquí sortíssiu amb realitzats, satisfets, amb eines que entenem que obriran portes en el sector turístic de la comarca. Necessitem emprenedors.
Apuntem finalment que des de l'any 1997 no es realitzava un curs de similars característiques a la Ribera d'Ebre. Unió de Pagesos ha aconseguit introduir millores en el document de normes tècniques per a la producció integrada de l'any 2011. La principal és poder obrir el llistat tancat en matèria de control de malalties i plagues, que només es podia modificar un cop l'any. Això suposava un contratemps, ja que noves tècniques de control que apareixien durant l'any no es podien aplicar fins al vinent. Ho explica Antoni Cruzells, responsable de producció integrada del sindicat.
Si llavors, pel que sigui, a mig estiu ens trobem que hi ha algun producte nou que hagi sortit, llavors el problema que teníem era, com que només s'obria una vegada a l'any, que aquest producte no el podíem utilitzar fins a l'any següent. Llavors nosaltres des de Unió de Pagesos el que es va demanar és que la norma quedés oberta i qualsevol producte que estigués autoritzat per aquell cultiu, doncs qualsevol producte que sortigués, que es pogués aplicar amb producció integrada, doncs que el poguéssim aplicar.
A banda d'aquesta millora que permet agilitzar l'adaptació de noves tècniques de control de malalties i plagues, també s'han aconseguit altres avenços.
Una de les coses que també demanàvem era que hi ha productes que estan autoritzats amb agricultura ecològica, tipus com tricodermes i productes d'aquests així, que nosaltres el que demanàvem era que es poguessin aplicar. I doncs, també s'ha fet això, també s'ha aconseguit.
Recordem que la producció integrada es basa en utilitzar tècniques de producció, comercialització i elaboració que garanteixen la qualitat dels productes i que respectin, a més, el medi ambient i la salut de consumidors i pagesos. En aquest model es minimitza l'ús de productes agroquímics i d'adobs en la producció d'aliments, s'apliquen processos que afavoreixen la diversitat de l'ecosistema agrícola i es potencia l'activitat conservadora del medi rural i del paisatge. El sector agroalimentari català viu un bon comportament respecte a l'activitat exportadora. Així ho afirmen les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, fetes públiques pel Departament d'Agricultura. El primer trimestre d'enguany es va tancar amb un increment de les exportacions del 21,5% respecte del mateix període de l'any passat. En aquesta tendència, els vins i caves catalans han incrementat les vendes a l'exterior, generant més de 136 milions d'euros de facturació. Tot i que la zona euro continua essent el principal mercat, destaquen també els augments de les vendes a d'altres mercats durant els primers 4 mesos d'enguany. Per exemple, i seguim parlant de vins i caves, als Estats Units, que és un d'aquests mercats on s'aprecien increments de vendes significatives, al voltant del 20%. No obstant, també cal tenir en compte nous mercats que pel seu potencial augmenten considerablement. És el cas de la Xina, amb un increment del 172%, i del Brasil, on ha estat del 103%. Tornem als titulars i al Priorat. L'Associació Astronòmica de Torroja, entitat que aglutina els aficionats a l'astronomia de les comarques tarragonines, celebra aquest dissabte la 7a jornada astronòmica, jornada que s'ha iniciat avui a les 10 del matí al Casal Cultural de Gratallops. En aquestes jornades, obertes al públic en general, els membres de l'associació tractaran diferents aspectes relacionats amb els seus treballs astronòmics i també es comptarà amb la participació del director científic del Parc Astronòmic del Montsec, Salvador Ribas. Aquest parlarà de les activitats de divulgació i recerca que es duen a terme en aquesta institució. D'altra banda, l'Associació Astronòmica vol contribuir als actes commemoratius del 750è aniversari de la Carta d'Establiment de Torroja del Priorat i en aquest sentit clourà la jornada amb una observació pública en telescopis al poliesportiu del municipi a partir de 9:45 de la nit. Abans dels esports, un apunt cultural. Prossegueix avui el Festival de Jazz de Flix, una proposta que s'adreça als afeccionats d'aquest tipus de música i als que ho són menys i la volen descobrir. Diverses actuacions programades durant el dia i una en especial aquesta nit, amb un plat fort, el concert a 10:45 de la nit de Reinald Colom Quartet. Precisament el trompetista del grup valorava festivals com els que s'organitzen al municipi riberenc.
Home, jo trobo que és genial, no?, que hi hagi propostes així, propostes amb una música que no sigui música comercial, que no sigui per la butxaca fàcil, diguem-ne, en el sentit de fer diners simplement, sinó que sigui una música que tingui una mica més, que tingui una connotació social, no?, sempre amb la seva música que és llibertat i políticament incorrecta. O sigui, jo crec que totes les propostes com aquesta de Flix i tots els festivals de música que aposten per una cosa que en teoria és minoritària, jo crec que és bo tant per nosaltres, perquè també quasi ens podem tocar, però també sobretot per al públic, no?, que a vegades no tenen l'oportunitat de poder escoltar jazz així d'una manera més fàcil.
El Festival de Jazz de Flix es tancarà demà amb una actuació a les 7 del vespre i a la plaça Major.
Els esports.
Tot seguit, l'actualitat esportiva, com sempre, de la mà del Jordi Perelló. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. Entre les moltes curses de muntanya que s'organitzen al llarg de l'any, la Torre de Fontaubella ha aconseguit colar-ne una força especial, la cronoescalada a la Mola. La segona edició d'aquesta prova es disputarà el proper 13 d'agost. Es tracta d'una cursa curta però intensa. Ens en fa una aproximació Núria Rufes, una de les organitzadores.
És una cursa en format crono, que vol dir que els participants surten cada 30 segons. Llavors, clar, és competició contra un mateix i evidentment contra els altres, perquè guanya qui, pues, clar, qui menys temps fa, no? Lo bo és que té un desnivell de 554 metres amb uns 3 quilòmetres justos. Això vol dir que hi ha una pendent, i em sembla que hi ha una màxima pendent de 60% i escaig. És tota, clar, la cursa bastant empinada. I llavors la baixada és neutralitzada. El recorregut acaba sent d'uns 7 quilòmetres més o menys, però la baixada ja és neutralitzada. És només tota la pujada el que compta.
Tot i la duresa del recorregut, les valoracions dels participants de la primera edició de la prova, entre els que es comptaven corredors de nivell, van ser molt positives.
En general van sortir tots molt contents. Clar, el paisatge és molt bonic i les vistes des de dalt també són molt boniques i llavors agrada molt tant la pujada com la recompensa. La baixada també, el camí per on se baixa. I la gent en general va estar molt contenta. Vull dir, mos va vindre la Mònica Ardit, la campiona d'Espanya de quilòmetre vertical l'any passat, i mos va dir que sí, que molt bé, que si podia que enguany repetiria. Mos va vindre també la Ragna de Bats, que és és de la selecció catalana també de curses de muntanya, que és la campiona dels curses de l'Ebre, dels circuits de les Serres de l'Ebre, i en general tothom va marxar molt content, segons mos van dir.
La cronoescalada a la Mola del proper 13 d'agost espera plegar xifres similars de participació a les de l'any passat, amb uns 70 corredors i corredores. Cal destacar també que hi ha activitats programades per als més petits. A la pàgina web de 13esports.es podeu consultar tota la informació referent a la cursa i també els premis i obsequis especials per als guanyadors, gentilesa dels patrocinadors de la prova. El Centre Excursionista La Picossa, juntament amb l'Ajuntament de Móra d'Ebre i corredors locals i comarcals, organitzen aquest diumenge 24 de juliol la cursa de muntanya Camí de Sirga pel terme municipal de Móra d'Ebre. La cursa, que es troba dins del circuit de curses de muntanya de les Terres de l'Ebre, consta d'uns 24 quilòmetres amb un desnivell acumulat de 1.200 metres aproximadament. A banda de la cursa, també es pot participar en una marxa de 13 quilòmetres o en la cursa d'iniciació de 6 quilòmetres de recorregut. La sortida de la cursa Camí de Sirga serà a les 8 hores des de la plaça de Baix de Móra d'Ebre i la marxa i cursa d'iniciació serà a les 8:30 hores de la mateixa plaça. Parlem ara de futbol, ja que aquesta setmana s'ha fet el sorteig del calendari de tercera catalana en el seu grup segon, que és aquest any on militarà el Falset Esportiu. A la tercera catalana, el seu grup segon queda configurat amb els següents equips: United, Cambrils, Sant Pere i Sant Pau, Maspujols, La Selva del Camp, Sant Salvador, Hospitalet, Unió Astorga i Comar, Tarragona, Alhambra de Reus, Mas Pellicer, Montbrió, La Floresta, Vilaseca, Marina Cambrils, Alcover i Nàstic C, juntament amb el Falset Esportiu, que és on competirà en aquest grup segon de la tercera catalana. Cal dir, però, que el campionat començarà el proper 11 de setembre i els falsetans visitaran a la primera jornada d'aquest campionat el terreny de l'Hospitalet. I fins aquí, doncs, els esports d'aquest cap de setmana de mes de juliol. Ens retrobarem d'aquí 7 dies, el proper dissabte. Serà, doncs, fins aleshores. Molt bon dia.
El temps.
Pendents del temps, la informació meteorològica ens arriba amb l'Enric Massip.
Acabem una setmana caracteritzada per un ambient bastant agradable, amb temperatures fresques, sobretot les hores nocturnes i primeres hores del matí, i en definitiva una situació que s'ha caracteritzat per una diguéssim, normalitat en quant gairebé temperatures, però que no hem tingut a nivells desaforats a cap dia d'aquesta setmana. Els dies que queden es mantindrà aquesta situació poc més o menys, de gairebé igual, amb el pas d'alguns núvols, sense possibilitat de precipitacions, i la tendència que els vents de component nord continuen arribant i, per tant, continuem dins d'una situació molt agradable en quant a temperatures, sobretot a primeres hores del matí i durant la nit. Durant el dia la calor es deixarà sentir de forma moderada, sense cap, diguéssim, excés, i l'estabilitat gairebé completa dominarà aquest panorama durant el cap de setmana. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1652, una fortíssima pedregada afectava els camps de Calahorra.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I com sempre, amb el temps tanquem l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Ja sabeu que l'actualitat local i comarcal la podeu trobar a partir de dimarts als butlletins horaris o sempre que vulgueu a la nostra pàgina web radiofalset.fm. Alfonso Reig, jo mateix, que us ha estat acompanyant fins ara, m'acomiado i us desitjo molt bon cap de setmana. Això ha estat tot, gràcies com sempre per la vostra atenció i seguiu escoltant Ràdio Falset. Fins aviat!